Notícies Vespre, amb Elena Molist.
En el Notícies Vespre d'avui repassarem de la mà de la policia municipal tots els consells per poder deixar la casa preparada per quan marxem de vacances. Juli Ramon, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Elena. Si l'estiu és l'època de l'any on més robatoris es produeixen, és per això que la Laura, agent de la policia, referma la importància de conceptes bàsics com fer veure que la casa està habitada encara que haguem marxat.
L'ideal és que la casa no sembli que està buida. Vull dir, si tenim alguna persona de confiança, un familiar, un veí, que pugui entrar, regar les plantes, encendre un llum, baixar, pujar persianes, vull dir, que controli una miqueta, és ideal. Que a vegades no ho tenim, bueno, pues recomanem no baixar del tot les persianes, perquè si no dona la sensació de que allò està tancat i que no hi ha ningú, deixar-les a mitja alçada. Si hi ha, per exemple, programadors. Ara no direm, deixem una bombeta encesa, tal com està la llum. La factura, quan tornem, no sé si serà pitjor que entri algú a robar-nos. Però bueno, hi ha temporitzadors també.
Coneixerem més consells d'aquí uns minuts.
I en cultura veurem quins han sigut els espectacles que més espectadors han rebut.
En total, més de 84.000 persones han passat per les sales teatrals de la ciutat, una xifra que ha suposat un 13% més que la temporada anterior.
I finalment, en esports, descobrirem el calendari del Centre d'Esports Sabadell.
Els arlequinats debutaran a Irún i tancaran temporada a l'Ancho Carro.
Us ho ampliarem a la pròxima mitja hora amb la Rocío García, a les vies de so i també, com no podia ser d'una altra manera, amb els equips d'informatius i d'esports de Ràdio Sabadell.
Notícies. Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Aquesta hora, com tampoc podia ser d'una altra manera, retencions a la C58 direcció Barcelona i a la ciutat comptal retencions tant a la Ronda Dalt com a la Ronda Litoral. Per tant, ànims, paciència i il·lusió.
El temps.
Graus al centre de Sabadell. Aquesta hora no és la calorassa d'ahir, però tampoc ens quedem curts. Aviam, les pròximes hores. Lluís Mi Pérez, què tal? Com estàs? Què ens espera?
Bona tarda. Aquestes últimes hores ja ha començat a baixar la temperatura, però això fa de molt mal dir, perquè encara hem tingut màximes que, per exemple, han arribat als 39 graus en el cas de Lleida, 37 graus a Girona, 32 a Tarragona i Barcelona, i per tant encara a més amb molta xafogor. En aquests moments aquesta humitat ha pujat força i també tenim algunes tempestes a les Terres de l'Ebre que s'han d'anar alternant amb estones de clarianes en aquella banda del sud de Tarragona. A la resta del país cel més emblanquinat. Al llarg del vespre i nit apareixerà també alguna tempesta al nord de Lleida, però de moment seran poca cosa. Pel que fa a demà, un temps al matí amb alguns núvols al sud del país, després es desfaran i demà a la tarda i vespre més aviat tornaran a aparèixer tempestes a l'interior de l'Ebre i les més fortes ja de nit, de demà a divendres, al nord de Lleida una altra vegada. Demà continuarà fent calor i xafogor, però seguirem retallant un parell o tres de graus respecte avui i sobretot respecte ahir. Us seguirem a la xarxa.
Estem en període de vacances i, per tant, molts de nosaltres deixem els nostres habitatges buits durant uns dies aquest estiu. És en aquest moment en què es produeixen més robatoris a cases i pisos. Des de la policia municipal, però, ens donen consells sobre com podem evitar-ho. Mireia Julià, bona tarda.
Hola, bona tarda, Elena.
Segons la policia municipal, quina és la base de tot plegat?
Doncs segurament el concepte més bàsic, però que si marxem ràpid o estem atabalats, no l'acabem de fer és tancar la porta amb clau, però sempre donant-li dues voltes. La Laura, agent de la policia municipal, explica per què és tan important.
Tancar la porta en clau, amb les dues voltes. Això no només quan marxem de vacances, sinó quan sortim cap de setmana o sortim inclús unes hores. Perquè si només la tanquem de cop, hi ha molta facilitat per als cacos de fer un sistema que es diu de relliscada o resbalón, una fotocòpia, que l'obren en un moment. Sense fer sorolls, vull dir, i això és vital, tancar-ho amb el pany, i això ja ho evitem.
Dins de casa el que toca és deixar-ho tot com si encara hi hagués algú vivint-hi. Entre els consells hi tenim el clàssic de baixar les persianes fins a la meitat de la finestra i en cas que es pugui, que algú vingui a regar les plantes i, si no, connectar una làmpada a un temporitzador perquè així es vagi encenent de tant en tant. Un altre dels punts claus, que potser no és tant per la seguretat com a tal, és que cal deixar les claus de pas tancades.
Tancar les claus de pas, de l'aigua, del gas, la nevera, que no deixem allà productes per si se'n va la llum. Nosaltres la deixem encesa, però se'n va la llum i allà queden coses i encara et són males olors. I, bueno. Després, tots els electrodomèstics que tinguem endollats, encara que estiguin apagades la tele, la ràdio, cosetes que tenim, desendollar-ho, perquè tot això està en stand-by, va gastant, si hi ha una sobrecàrrega de tensió per lo que sigui, allò pot petar.
I finalment, abans de marxar o simplement aquests dies d'estiu, cal estar atents per si trobem algun marcador a la nostra porta.
Si deixen marcadors a les portes. Marcadors és que posen paperets així a la porta per saber si hem obert, si hem entrat, si hem sortit, trossets de plàstic, també s'utilitza molt una com un fil d'enganxina, com pegamento, que posen un fil i clar, la que obres allò desapareix i ells així saben si hi ha algú o no.
I un cop ho tenim tot a punt dins de casa, agafem el cotxe i comencem el viatge. Què hem de tenir en compte, Mireia?
Doncs si viatges amb infants o mascotes, cal posar-los als seus seients corresponents. També va bé mirar un recorregut alternatiu o un recorregut on es pugui parar, perquè així, sobretot els infants, poden descansar del viatge. Tot i això, en Jordi, agent de la policia, recorda que cada dues hores és obligatori fer una paradeta.
Dius que són cada dues hores. La gent diu, no, quan estiguis cansat, no. Fem-ho cada dues hores o cada 200 quilòmetres, que és el que recomanen els experts. Sobretot beure molta aigua, si tenen gana fer un petit mos, però no gaire cosa que sigui molt pesada, perquè si no després la digestió ens farà vindre una miqueta de son i això és complicadillo.
Des de la policia també recomanen que abans de marxar portem el cotxe al mecànic per acabar de comprovar que mecànicament està tot en ordre. Finalment, un petit recordatori, en cas d'accident no s'ha de posar el triangle vermell de tota la vida. Ara aquesta figura s'ha canviat per una llum de color taronja que s'ha de posar a sobre del vehicle. Una llum, per cert, que s'ha de comprar i que a partir del gener del 2026 serà obligatòria.
En mobilitat, aquest matí ha començat una nova jornada de vaga a Rodalies Catalunya que s'ha estat desenvolupant sense incidències però amb el desconeixement de la major part dels usuaris.
El sindicat CGT ha estat l'encarregat de convocar la vaga per protestar per les discrepàncies en la reducció de la jornada laboral a 35 hores. Segons el sindicat, Adif i Renfe també volen externalitzar i, per tant, privatitzar el servei de Renfe Mercaderies. Per assegurar un correcte servei durant la vaga, el govern ha marcat uns serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% la resta del dia. A l'estació de la línia R4 de Rodalies de Sabadell Centre, la vaga ha tingut com a denominador comú el desconeixement per part dels usuaris. De fet, la majoria d'ells s'han assabentat de la vaga quan han arribat a l'estació.
No, m'acabo de trobar. De què és la vaga? Si és que no en tinc ni idea.
O sigui, hi ha vaga de trens? Ah, té sentit.
Ens ho hem trobat sense saber-ho.
Bueno, ho acabem de saber ara mateix.
Avui no tenia ni idea que hi havia vaga, però suposo que tampoc s'escapa molt de la normalitat el fet d'esperar aquí a la via.
Els usuaris han denunciat la falta d'informació i la llarga espera. Tot i això, es prenien la vaga amb resignació malgrat el contratemps que els ha provocat.
Que som de Terrassa, llavors hem arribat aquí perquè el R12 no parava a Barcelona i fem mitja hora que estem aquí.
A nosaltres ens és un perjudici, sobretot el no haver-ho sabut en temps.
No esperàvem que haguéssim d'esperar tant, perquè de moment ja portem temps, però encara no sabem quan arribarà el tren.
En plan, hace 20 minutos pasaba hace 10. Así que no sabemos qué va a pasar, la verdad.
La Renfe va fatal. Sempre hi ha vagues, sempre els trens van malament, van amb retras i tal, i ara perquè anem a la platja, però tant ella com jo per anar a treballar agafem la Renfe.
Llevamos aquí desde la 11:15 o algo así, y está hecho vaya, fatal, pero bueno.
El sindicat convocant ha avisat que aquesta aturada és el punt de partida d'un seguit de mobilitzacions que volen fer aquest 2023, mentre que des de Renfe no han volgut fer declaracions, ja que, segons informen, la vaga està tenint un seguiment mínim, concretament del 2% de la plantilla, i s'estan complint els serveis mínims estipulats pel govern.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
Amb aquesta calor, les plagues s'accentuen, sobretot la de paneroles, i això ha posat en alerta la Federació d'Associacions de Veïns.
Manuel Navas, el president, ha assegurat que les queixes cada vegada van a més i per això s'ha dirigit a la titular de la nova regidoria de plagues per demanar-li explicacions sobre com afrontaran aquest problema.
Lo que pedimos al ayuntamiento y en particular a la actual regidora, señora García, es de que nos diga qué plan tiene, porque no lo sabemos. Es que no sabemos en este momento, el problema principal es que desconocemos què plantien l'Ajuntament per fer abordar aquest tema.
Paral·lelament, Navas també ha volgut fer una crida a la ciutadania per intentar retenir al màxim les plagues. Recorda que com més net estigui casa nostra, menys probabilitat hi haurà de tenir aquests insectes rondant pel menjador, lavabo o cuina. I el mateix precepte diagnostica a la via pública.
Otra de las cuestiones básicas, evidentemente, son los contenedores de basura. Los contenedores de basura que la gente meta las basuras en su sitio, en los contenedores, no los dejes tirado, porque eso favorece a que, bueno, ratas, cucarachas y demás historias, pues vayan a comer, tengan comida.
La plaga de paneroles és una de les que afecta pràcticament tota la ciutat, però Navas apunta que diverses associacions de veïns també es queixen de rates i mosquits. Per una o per altra, la FAPS alerta que totes elles cada vegada van a més.
El problema es que va increciendo esto. Es un tema que como pasa en cada verano, pues bueno, pues hay esas tres plagas fundamentalmente, que es la que comentamos, que son los mosquitos, que son las ratas y que son las cucarachas, que son unos temas importantes, ¿no?
Les actuacions preventives per combatre les plagues van començar a l'abril amb l'arribada del bon temps i l'Ajuntament continua treballant perquè això no suposi una molèstia per als veïns.
I en cultura ja sabem quina ha estat la funció amb més espectadors de tota la temporada 2022-2023 als teatres municipals. La protagonitza un violí, però no és música clàssica. Ara Malikian, el violinista libanès, va exaurir absolutament totes les entrades disponibles al Teatre de la Faràndula per anar-lo a veure en una temporada en què més de 84.000 espectadors han anat als teatres municipals de Sabadell.
El principal, la Faràndula, l'Estruc i la Sala han vist com l'assistència mitjana ha augmentat un 13,5% en la programació 2022-2023, la primera sense cap afectació per la pandèmia del coronavirus. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, diu que cada instal·lació fa la seva funció.
Cada un d'ells tenen la seva funció dintre de la ciutat, ja sigui per espectacles de més gran format, espectacles de mig format o de més proximitat, espectacles que estan en residència, en etapa creativa i en format de work in progress en la seva majoria, com seria l'Estruc, i tot el que són els espectacles més de caràcter familiar o infantil que els trobem a la sala. Tots ells generen constantment residències, tots ells estan en aquests mateixos moments fent producció d'espectacles que després quan surten al territori doncs són programats en els primers festivals de tot el territori català i espanyol i que guanyen premis.
De la Rosa es mostra orgullós del total de 175 funcions que s'han ofert, una trentena més que la temporada anterior.
Podem estar molt orgullosos de que la ciutat, per tant, ha recuperat i inclús amb escreix hem augmentat els nivells prepandèmics del 2019 i a més hem augmentat la programació i hem augmentat també la capacitat creativa i la capacitat de generar muntatges que després viatgen arreu i que són un absolut èxit premiats pels jurats o premiats pels espectadors i espectadores que els van a gaudir.
Les sessions que més gent han reunit a banda de la Malikian han estat l'òpera Madama Butterfly o l'espectacle de dansa El llac dels cisnes. Al teatre principal, els grans èxits van ser el concert de l'Orquestra d'Acordions de Sabadell, l'obra de teatre La Trena i el concert de Ramon Miravet. A l'Estruc, en canvi, apostem pel certamen coreogràfic i el de Ciutats en Dansa. I pel que fa als espectacles de la sala, les famílies van escollir en preferència Piste, Piste Pepe, Lop i en Jan Tolizan. De la Rosa recorda que, a més de l'exhibició, a cada teatre hi ha companyies fent residències.
Els teatres no només fan exhibició, els teatres també fan creació artística i fan residència, i tots els teatres, en aquest cas, han acollit residències. Per tant, en tots els teatres s'estan generant espectacles que després exportem cap a l'exterior i que també, evidentment, doncs podem exhibir i podem gaudir dintre de la nostra temporada pròpia.
El curs ha inclòs també la primera edició del Festival Sabadell Escena i el Festival El Petit, dedicat als més menuts. I no hi ha faltat la programació escolar i les activitats didàctiques.
I deixem de banda la cultura perquè l'Hospital de Sabadell posa en marxa una nova versió del sistema per gestionar la història clínica electrònica que permet optimitzar els processos administratius, les consultes externes i la planificació de les cirurgies. Ho fa en col·laboració amb l'empresa Dedalus Iberia, amb qui treballen des de fa pràcticament 20 anys.
La directora general de la companyia de solucions de salut digital, Marisa Felipe, ha subratllat que la nova tecnologia, que ha comptat amb les aportacions de 2.000 professionals sanitaris, ha millorat l'experiència de l'usuari i incorpora noves funcionalitats.
El tema digitaliza y unifica los procesos, mejora la eficiencia de los flujos de trabajo y la interacción con los pacientes a lo largo del proceso asistencial.
El Parc Taulí és pioner en l'implantació d'aquesta nova tecnologia de Dedalus, que es desplegarà de manera progressiva a la resta de clients de la companyia de l'Estat espanyol i del continent sud-americà.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això no signem les informacions que us oferim a continuació.
Les eleccions generals a Ràdio Sabadell.
Comença el compte enrere pel 23 de juliol, quan es decidirà qui és el nou president o presidenta del govern espanyol. Aquesta nit passada, TV3 i Catalunya Ràdio han organitzat un debat amb els diferents caps de llista per Barcelona i avui Televisió Espanyola ho farà amb Pedro Sánchez, del PSOE, Yolanda Díaz, de Sumar, i Santiago Abascal, de Vox. Veurem què diuen, però ara repassarem què han dit a les últimes hores de campanya. Entrant en matèria, la ministra de Transport, Raquel Sánchez, ha assegurat aquest dimecres que Catalunya juga a reactivar conflictes amb els resultats de les eleccions espanyoles del diumenge vinent.
Encara que alguns s'esforcin a rentar els fantasmes del 2017, insisteixin a la unitat dels independentistes per posar un preu alt a Madrid, Catalunya ha passat pàgina. La ciutadania està a altres coses i en el seu fur inter ells mateixos ho saben. El diumenge ens juguem la convivència, ens juguem retrocedir diverses pantalles i reactivar conflictes estèrils. El PP, amb o sense Vox, portarà conflicte a Catalunya.
Sánchez ho ha dit en un esmorzar informatiu celebrat a Barcelona, mentre que en un col·loqui al Círculo Ecuestre, la cap de llista Meritxell Batet ha destacat que la reforma del sistema de finançament és urgent.
Creo que debe ser de primerísima urgencia, porque llevamos años de retraso en la renovación de este pacto de financiación, pero para eso es imprescindible también la participación y la concurrencia de todas las comunidades autónomas.
D'altra banda, la candidata dels socialistes ha dit que les ocupacions d'habitatge són un gran problema al qual hi han de plantar cara la Generalitat, ja que és qui té les competències de seguretat amb els Mossos d'Esquadra i amb serveis socials.
I aquest dimecres Esquerra Republicana s'ha apoderat de la Diputació de Tarragona.
Noemí Llauradó ho ha fet amb els vots del PSC i del seu partit Esquerra. En total han estat 17 polzes amunt i això és el que li ha permès a dir a Llauradó que governarà amb fermesa i mà estesa.
Un govern que s'orienta clarament a l'esquerra, en l'eix social i clarament en la defensa de Catalunya en l'eix nacional i que treballarà amb una vocació transformadora i inequívocament mirant sempre cap a l'interès general.
Tot plegat després que Esquerra acusés a Junts de llançar una proposta de bloqueig disfressada de negociació en el debat electoral d'aquesta nit a TV3.
Així ho ha dit el número 3 de la llista al Congrés, Francesc Marc Alvaró, sobre les paraules de la cap de llista juntaire, Míriam Nogueras, d'investir només un candidat a la presidència d'Espanya si transfereix la competència dels referèndums.
El que va fer la senyora Nogueras ahir va ser simplement llançar una proposta de bloqueig disfressada de negociació. I nosaltres, com vostès saben, no investirem, ni per activa ni per passiva, cap president de dretes. Altres no ho sé, però nosaltres segur que no.
Álvaro també ha parlat de la defensa del català i les televisions públiques i ha proposat que TV3, Apunt i IB3 intercanviïn i comparteixin continguts arreu dels països catalans.
Sumar en Comú Podem també s'ha sumat a les crítiques per les paraules de Míriam Nogueras i les qualifica d'error i enganyifa.
La candidata de Sumar en Comú Podem, Aina Vidal, ha advertit que seria un error i una autèntica enganyifa que el referèndum d'autodeterminació de Catalunya esdevingui un element de bloqueig a la investidura.
Quan han intentat convertir el referèndum com un element de bloqueig, no ha anat bé en aquest país. Ha anat bé quan hem parlat, quan hem dialogat i quan han reprès la taula de diàleg. I és així com aconseguirem arribar a qualsevol fita política. És parlant i és dialogant. En qualsevol dels casos, en referència concreta a la investidura d'aquestes properes eleccions, crec que seria un error i una autèntica enganyifa posicionar el referèndum com un element de bloqueig per una investidura en la que ens hi juguem absolutament tot.
Vidal ha aprofitat la visita a la capital del Segrià per donar suport a la cap de llista d'aquesta circumscripció, Elena Ferrer, i defensa iniciatives per impulsar, defensar i promoure el català i la resta de llengües cooficials.
I el PDeCAT aspira a assolir de 2 a 4 diputats per Barcelona.
Així ho ha assegurat Amadeu Papiol, sabadellenca, va de número 21 a la llista provincial del partit. Per Papiol, el municipalisme sempre ha donat sentit a l'espai de Convergència.
Penso que en aquest moment hem de sumar tots els que puguem a dintre del que és els espais municipalistes a donar contingut en aquesta llista del PDeCAT concretament, encara que li diguem espai CiU, perquè és l'origen d'una manera de treballar que ens ve donat per Convergència, per l'esperit i l'ADN de Convergència.
Papiol diu que les enquestes no s'està preguntant pel PDeCAT en concret. Tot i així, augura una tornada al del bipartidisme i avança que qui vulgui el seu suport s'haurà de seure a parlar de la llengua, la identitat i la recuperació del país.
I aquest dimecres, qui no ha fet cap acte de campanya és el Partit Popular?
Això és degut a que el seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, ha patit una lumbàlgia. Diu que després d'una entrevista a la Sexta va patir una estrebada, però això no impedeix a la resta de caps de llista, com Martín Blanco, el de Barcelona, fer anuncis de cara al 23 de juliol.
Des del 2014 aquesta reforma s'hauria d'haver posat en marxa no es va fer, i per tant sí que crec que ha de ser una prioritat per a Espanya.
Blanco també s'ha referit al debat organitzat per TV3 i Catalunya Ràdio per dir que va tenir discussions poc rellevants i que va ser massa trafegat, literalment.
Per la seva banda, la CUP acusa Esquerra Republicana de ser el principal causant, diuen, de la davallada independentista.
El candidat anticapitalista Albert Botran s'aferra als acords per aprovar els pressupostos generals de l'Estat per retreure totes les derives que això ha comportat.
Esquerra Republicana ha fet un canvi d'aliances buscant el Partit dels Socialistes, buscant el PSC-PSOE, per desplegar absolutament el contrari, per desplegar el quart cinturó, per desplegar el Hard Rock, per desplegar l'allargament de la pista de l'aeroport.
A banda d'això, la CUP també reclama recuperar la gestió pública del 061 i un pla pilot de renda universal.
I la líder de Junts, Míriam Nogueras, apel·la al president en funcions del govern espanyol, Pedro Sánchez, per dir-li que els necessiten en el futur govern d'Espanya.
Si nosaltres tenim força, jo vull, m'agradarà veure si realment a nosaltres ens tanquen la porta, si ens necessiten, perquè ens necessiten més ells a nosaltres que nosaltres a ells.
Nogueras també ha retret al Partit Socialista que no hagi estat capaç de frenar la censura cultural a la Comunitat Valenciana, però per contra, sí que hagués estat capaç d'aplicar el 155 a Catalunya.
Les eleccions generals a Ràdio Sabadell.
Hola, em dic Sergi Torres i sóc analista de finances corporatives a Banc Sabadell. Banc Sabadell m'ha permès desenvolupar-me professionalment i personalment, al costat de persones amb una enorme experiència, una actitud positiva i col·laborativa i en un entorn de confiança i bon clima. T'animo a iniciar la teva pròpia experiència al banc. Tant si ja tens experiència laboral com si no, uneix-te al nostre equip. Més informació sobre les nostres oportunitats professionals a sabadellcareers.com.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre, esports.
El Centre d'Esports Sabadell ja coneix qui serà el primer rival de la temporada 23-24. Oriol Ferran, quasi. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Helena.
El Sabadell debuta lluny del temple.
Així és. El sorteig que s'ha celebrat a les Roses ha determinat que els de Miquillador arrenquin la tercera temporada Primera Federació a l'Estàdium Gal d'Irun, on es veuran les cares amb el Real Unión. L'última temporada els arlequinats van caure a Irun per 0-1 en un dels últims partits en què Gabri García ocupava la banqueta sabadellenca. El partit d'enguany serà el cap de setmana del 26 i 27 d'agost. El Centre d'Esports debutarà a la nova Creu Alta contra l'equip amb el que va tancar la Lliga, també el Temple, l'Osasuna Promeses, aquest passat mes de maig. El partit contra els navarresos serà el que coincidirà amb la festa major de la ciutat el cap de setmana de l'1 i 2 de setembre. El Sabadell acabarà la temporada a l'Ancho Carro enfrontant-se al Club Deportiu Lugo de Pedro Munitis el cap de setmana del 25 i 26 de maig.
Un jugador que segur que estarà aquesta primera jornada de Lliga Irun serà el nou fitxatge del Centre d'Esports.
Aquest migdia, una estona després que s'anunciés el nou calendari, s'ha fet oficial l'arribada a la nova Creu Alta de Javi Gómez, la sisena incorporació del Centre d'Esports en el que portem de mercat. Gómez, nascut a Toledo, fa 24 anys, va formar-se a les categories inferiors del Rayo Vallecano i des de llavors ha desenvolupat bona part de la seva carrera a la categoria de bronze. La seva primera experiència va ser al Fuenlabrada, on va jugar 33 partits i va anotar 2 gols, culminant-ho amb l'ascens a segona divisió. L'any 2020 va anar cedit al Celta B i més tard al Burgos. L'última temporada, Gómez ha jugat a la Nucía, on ràpidament es va fer un lloc a l'11, arribant a disputar 20 partits. Javi Gómez es converteix en la sisena incorporació després de les arribades de Guillem Naranjo, Carlos Beitia, Antonio Sánchez, Fran Callejón i Marc Domènech.
Els dos primers, precisament, seran presentats demà.
Correcte, com ja s'ha fet altres vegades, el Centre d'Esports Sabadell farà les presentacions amb més d'un jugador. Demà al migdia serà el torn dels primers en arribar, el davanter Guille Naranjo i el migcampista Carlos Beitia. La presentació serà a la una del migdia a l'Aeroclub Sabadell.
I un apunt més del Centre d'Esports Sabadell, en aquest cas del filial Arlequinat, perquè el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteres, ha anunciat l'ajut econòmic que rebran els clubs de la Lliga Elite.
La competició de nova creació comptarà amb un pressupost d'ajut econòmic total pels clubs de 240.000 euros. El president del màxim organisme del futbol català, Joan Soteres, ha desgranat la partida. Els clubs, entre ells el Centre d'Esports B, rebran un total d'11.500 euros fixes i també mig euro per quilòmetre recorregut i 50 per punt aconseguit al final de la Lliga.
I tanquem el bloc de futbol. No només el Centre d'Esports ha conegut el seu calendari i la pròxima temporada.
No, també s'ha fet oficial aquesta tarda el calendari de la Tercera Catalana, on aquesta temporada hi haurà tres equips de la ciutat: Sabadellenca, Planadeu Roureda i Marina, Escola de Futbol Joan Mortró. Els tres equips arrencaran i tancaran la Lliga a domicili. El Roureda debutarà contra el Penya Blaugrana Ramon Llorenç i acabarà davant el Matadepera. Els dos marinals jugaran el primer partit contra el Rubí i posaran punts final a la temporada contra la mateixa Penya Blaugrana. I per últim, la Sabadellenca, que engegarà al camp del Matadepera i acomiadarà la temporada al del Llorenç.
I al Mundial de Fukuoka, la selecció espanyola masculina de waterpolo classificada matemàticament ja per quarts de final.
L'equip que dirigeix David Martín, amb quatre representants de l'Astralpool, ha aconseguit aquest matí vèncer la selecció de Montenegro 11-7 i s'assegura l'accés a quarts de final de la Copa del Món com a primera de grup. Espanya, que recordem defensa el títol aconseguit l'any passat a Budapest, tancarà la fase de grups la matinada de dijous i divendres a 3:45 contra la Ventafocs del grup D, Sud-àfrica. Martín aprofitarà el partit contra el CUE per fer rotacions i donar minuts als menys habituals.
I també s'enfrontarà demà el CUE del seu grup és la selecció espanyola.
Les noies de Mikio, que amb 7 jugadores de natació Sabadell, s'enfrontaran a 11:45 del matí a Kazakhstan per assegurar-se la segona plaça del grup B. Espanya, que va perdre el debut contra Països Baixos i es va imposar Israel al segon partit, haurà de jugar una fase classificatòria prèvia als quarts de final. Tot i això, si aconsegueix passar a quarts de... les de Mickey Hogan no es trobarien amb els Estats Units de Maggie Stephens, actuals campiones i màximes favorites per penjar-se la medalla d'or fins a una hipotètica final.
I sortim de l'aigua, el Club Natació Sabadell de tenis taula ja té els recanvis per Gonzaga i Ferrús.
Després de que a principis de setmana s'anunciés des de la secció del Club Natació Sabadell que perdia dos dels tres jugadors del primer equip, el club ja sap qui seran els seus substituts. La pròxima temporada, a part de Luca Kidacheli, que continua al Sabadell, també formaran part del primer equip dos palistes que arribaran nous aquesta temporada. El primer és Xavi Casadevall, jugador amb molta experiència i que ha jugat les últimes temporades a França. El tècnic del primer equip, Àlex Bocanegra, valora el fitxatge.
El Xavi és un jugador que la temporada passada va estar jugant a França, a la quarta categoria de França, i sempre ha fet un bon paper a França, i aquí a Catalunya, per exemple, així el seu últim resultat més destacat és que aquest any el campionat de Catalunya absolut ha quedat tercer, va perdre la semis amb el que va quedar subcampió després.
La segona incorporació, segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, arriba procedent de Hong Kong i es tracta de Chan Ye-shun, palista de 19 anys i que, com explica el tècnic, arriba avalat per Félix Gallego.
Bueno, és un jugador jove que ens el va oferir una persona que... el Félix Gallego, que s'encarrega una mica de portar jugadors estrangers o de moure una mica els jugadors d'aquí que busquen equip. I és un jugador molt jove, si no m'equivoco té 19 o 20 anys. I en principi el nivell per la categoria jo crec que és sobrant, no? Ara mateix tampoc podem tancar i això, i nosaltres confiem molt en la persona que ens ha recomanat.
Tot i les dues incorporacions des del club, asseguren que la intenció no és lluitar de primeres per ascendir al graó més alt del tenis taula estatal, sinó que el que es pretén és assentar l'equip a la categoria per poder lluitar per pujar més endavant.
La idea és intentar, bueno, almenys consolidar-nos a la categoria aquesta temporada, i després més endavant veurem si podem preparar un equip per poder pujar o ja veurem què passa en el futur.
Bocanegra també ha assegurat que el quart jugador, el reserva, sortirà de la base de la secció del club.
Moltes gràcies, Oriol Ferran, per aquest solo que t'has marcat avui a Esports.
Vagi molt bé, bona tarda.
Només tres talls, tot un rècord. Nosaltres marxem, ho deixem aquí. Podeu seguir informats a radiosabadell.fm, com sempre, també al nostre Twitter, Instagram i Facebook. Tenim de tot, no us podeu perdre per les nostres xarxes socials. Nosaltres, a l'antena, ens hi tornem a posar demà amb els butlletins horaris i també, bueno, després ja tornem amb el Notícies Migdia. Bueno, això és com el dia de la marmota, cada dia el mateix, però més i millor. Vinga, que vagi molt bé, fins demà.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.